Benvinguts a Un Minuts Mosseguis, que el fem gairebé per compromís, perquè cada estiu fem una miqueta un programa com fora d'agenda i fora de format, i aquesta vegada doncs també a petició del grup de Telegram ens hem juntat amb en Miquel Àngel Cabrera. Què tal, Miquel Àngel?
Hello, hello.
Aquí des de l'Infinity Loop Zero tenim, i des d'un accidentat paisatge de Star Wars tenim en Tomàs Manzanares. Què tal, Tomàs?
Bones, ets com el Trump de populista. Només es queixen una mica i canvies la teva política d'austeritat.
Sí. Clar que sí. No, que jo ja la setmana passada t'havia dit a veure si podíem quedar per d'allò.
Sí.
Tu has estat silenciós total, eh?
Jo he estat desaparegut en combat perquè he estat a la Garrotxa fent excursions, banyant-me en una piscina i Infinite Loop total.
Fulminant els anells de l'Apple Watch.
Clar que sí, sí.
Exacte.
Sí, sí. Fulminant els anells de...
Molt, aquest any, la veritat és que necessitava molt les vacances.
Clar que sí, sí. Més, jo crec que tots necessitem.
Més que altres, sí. I a més, les he gaudit, i encara les estic gaudint, però encara queda una setmana. De fet, gravem això i me'n vaig.
Tot el camp. Et deixes aquí abandonats.
Us deixo aquí. No, ha estat molt xulo, la veritat.
Bueno, i veure, també qui us parla.
Per cert, no hi ha res per jugar a tot Catalunya. O sigui, oblideu-vos d'anar enlloc, eh? No hi ha res.
No es pot anar enlloc. No hi ha cap turisme rural. Hotels, sí, eh? Hotels, el que
vulgui. Està tot ple?
No, però turisme rural, casa, apartament, piset, re. Pitjor que el Raval amb la millor època especulativa.
Vull dir, horrorós. Bueno, i qui us parla en gran, Ludo, en Marc Alier, que no ho dic mai. Cap podcast.
Hola.
Estem invertint papers avui, Marc.
Sí, exacte, vull dir això. Bueno, escolta, a veure, doncs, jo tenia proposat, de part de saber doncs, que tu has anat a la Garrotxa, jo he anat a la Muntanya Negra, que és la 50 quilòmetres sobre Carcassona, i després he estat a la Bretanya, fotent per allà, fotent-me musclades, bàsicament.
Sí, has això menjat bé a Carcassona, Ludo? Perquè no, jo el cop hi vaig anar...
No, a veure, compte, a veure, Carcassona pots menjar molt bé si te les gastes, Carcassón, et vas a fotre una cassolet i pots menjar molt bé, però si te les gastes, te les has de gastar.
No, el meu era
però...
menú d'estudiante.
Menú d'estudiante no es menja bé enlloc. No es menja bé enlloc. I a França pots menjar molt bé, però te les has de gastar. Si no te les gastes, només pots menjar creps. Bueno, però en aquest cas, això és el nord de Carcassón. Una zona gairebé despoblada, que no hi va ni el Tato, i és preciós. I després vaig anar a la Bretanya. Però jo aquest estiu no he anat de restaurant cap vegada. Sí, sempre comprant. Això sí, llavors vas a les experiències dels supermercats de França que
doncs
que
jo aquest dimecres, Marc, m'he fotut una caldereta. Què te cagues al restaurant Triton a prop de la platja de Pals, a la Gola del Ter.
Clar que sí, tio.
Brutal. Sí,
restaurant
brutal.
Triton.
Sí, brutal.
I la caldereta...
Aquí, també te la saps de gastar, eh? Perquè...
I amb una palleta per aixuclar.
Brutal. Estava boníssim, amb llamàntol fresc, gambes d'allà... Vull dir, té cames.
Això és fantàstic, però fot com mandra, fot com cosa anar a un restaurant, això. Però en canvi...
Si tens nens, jo ho entenc, que sí que és més complicat.
A la Bretanya, els musclos, al supermercat, els compres com si agafessis els tomàquets. Els agafes... Fots els musclos, aquests els de roca guapos, els fots a la bossa, te'ls pesen i te'ls emporten. I el fotut és que estan a preu de tomàquet.
Està
4 euros i mig, acollonat, fots unes musclades que t'hi cagues. Bueno, escolta, a veure, tinc 3 temes per vosaltres.
A veure.
Tinc 3 temes per vosaltres. Tinc tema de...
Vull que deixem un punt final per provar coses, ¿vale? O sigui, per parlar de Big Sur, una mica d'Apple al final.
Vale, sí, una mica
d'Apple dispositiu.
Hi ha un tema d'Apple.
Apple dispositius, però no Apple comencem amb...
Apple aparatos perquè...
Bueno, hem d'especular una mica perquè tindrem una keynote aviat, però això potser ho tractarem amb més èmfasi. A veure, un moment. Avís als navegants. Comencem temporada oficial, perquè això encara pertany a l'estiu aquest entre les dues temporades.
Anunci oficial. Sí, atenció, anunci oficial.
Programa oficial la setmana que ve.
La setmana que ve, exacte. Dimarts, dia 8, si no ho vaig mal entès, i la temporada és la 14, 15?
No sé. 14.
Temporada 14, episodi 1, dimarts 8 de setembre.
Déu-n'hi-do.
Sí, que sapigueu això. Vinga. Va, doncs comença amb... Però avui farem una petita avançament d'algun tema d'Apple. Vinga, va, però...
Jo he pensat així, doncs aquest minut mosseguis com un tema de passat, present i futur, de mossega la poma. Llavors, el passat ens vam començar parlant de mòbils, no? I llavors, doncs, resulta que... Doncs, xustaques i aquest tipus de... Llavors, doncs, he tingut
vaig parlar amb una personalitat vaig parlar amb una persona que encara tenia una tablet Samsung.
Una tablet, doncs jo he provat el nou Galaxy Note 20.
Però ja l'has provat?
Edicions, no sé si porten 20 edicions. Aquest era el que explotava, eh? Recordeu que aquest, no sé si va ser el 7 o el 8 que explotaven. Jo vaig tenir el 2 en el seu dia, i bueno, hi anava molt bé, però fins que es va caure i es va trencar, i llavors ja me'l vaig canviar.
Després, doncs, màgicament, et vas canviar a iOS, ja?
No, però jo ho feia com per provar, i més tenir algun projecte amb Android implicat i provar-ho, i la idea aquesta de l'Stylus m'interessava, allò de si realment podies prendre notes com una llibreta, i tot aquest tipus de coses, però el que m'ha interessat, l'única cosa que... Allò, que m'ha semblat allò, doncs, interessant, perquè el de fer, pintar amb un stylus amb un mòbil, doncs, bueno, és d'això, és la càmera. Li munten un objectiu 5X estabilitzat. Que em sembla que és un equivalent a un 200. Em sembla que sí, que 5 augments és, em sembla que és equivalent a un 200 amb un amb una càmera, diguéssim,
full frame. Sembla una powerbank, tio, aquest mòbil.
Com?
Sembla una powerbank d'aquestes, una...
Una bateria extra, aquestes extras, sí.
Sí, sembla una bateria extra. És lleig a matar, però realment vaig tindre l'oportunitat de fer un parell de fotografies i dir, hòstia, pues, molt bé, d'entrada...
Has provat el llapis amb broche d'oro que posa aquí?
Bueno, però el llapis, al final, per bé que vagin els llapisos, no anirà com el millor llapis del mercat, que és el de l'iPad Pro, que és el que té menys latència, que és que està just per als 20 mil·lisegons, i a més, al final estàs escrivint sobre vidre, amb la qual cosa, per molt que tinguis poca latència, no tens control, perquè el llapis rellisca. Una altra cosa és el parato que tinc encarregat, que és el Remarkable 2, el Remarkable 2, que és el tablet aquest, que és com un e-ink, que el tinc encarregat, que m'havia d'arribar al juliol, però gràcies al coronavirus m'arribarà a finals d'octubre. I a més, vaig estar... tota la setmana fent porno de reviews del Remarkable 2, perquè van sortir les primeres reviews el dimarts passat i em vaig xupar com a 2 hores de reviews.
Sí, veig que la pantalla pot anar fins a 120 Hz, que és el que vol aconseguir Apple també aquest any.
És un mòbil amb unes especificacions molt bèsties, però a mi m'ha interessat la idea aquesta de dir, hosti, tu, un objectiu estabilitzat, entre l'estabilització òptica i l'electrònica que li fotin allà dintre, un objectiu que dius, hòstia, sense que es bellugui massa...
Però és estabilitzat per software.
No sé com collons l'estabilitzen, però jo el que sé que vaig agafar el mòbil i li vaig fotre un parell de fotografies a la meva dona que estava a uns quants metres lluny i fotre uns primers plans i uns d'allò que dius, ostres, collons... sensació de rèflex, és a dir, d'haver muntat un objectiu llarg i en canvi no tens un objectiu llarg, és a dir, un pullot, allò que en dèiem un pullot, i no hi ha el pullot. Ja. I hòstia, hi ha aquesta transformació. Llavors, jo estic convençut que el proper iPhone vindrà, diguéssim, ja amb alguna cosa més que el... Jo no sé tu, Tomàs, tu tens un 11 també?
Però, sí.
Tens un 11, però quin objectiu fa servir més dels tres?
Tots tres. Mira, faig servir més el normal, vale? I amb determinades circumstàncies aquest que és més gran angular. O sigui, aquest que agafa... perquè, clar, si vas a visitar una cosa més petita o vols agafar més espai, doncs això...
O t'has engreixat massa amb el confinament i vols...
També passa. I ocasionalment, quan fas fotografies de coses, no sé, una flor, una planta o alguna cosa més...
O tens canalla, com jo. Estic amb el zoom moltes vegades perquè, clar, no els dius queda't aquí quiet, sempre estan tombant i d'allò, amb el fum els acostes una mica i tindrà l'objectiu... Doncs,
però jo dic una cosa, faig servir tots tres, i de fet tinc fotos d'aquest estiu de tot tres, però la més normal és la comuna. La
comú, l'equivalent 35, l'UX, sí, que se'n diu.
Sí, sí.
Però és això, jo trobo doncs, que l'iPhone 11 es queda curt aquest zoom 4, aquest zoom de 2X, i dic, bueno, ja posa cosa això, uns 5 augments, doncs dona molt de sí. Que al final, per exemple, quan en fotografia que es venen aquells objectius que en diuen els superobjectius, aquests que diguéssim el 18-200, el 18-200, que són aquests superpolivalents, que entenc que els fotògrafs del grup de Telegram diran que allò no, és com una navalla suïssa que no fa res bé, però fa una mica de tot, però són els objectius aquests típics de viatges que tens el gran angular, que tens un 18 i que tens un 200 que et dona 5 augments i que, per tant, tens moltíssima versatilitat i això ho tens en un telèfon, dius, hòstia, tu.
Les fotos les segueixen colorant d'aquesta manera tan artificial, els de Samsung?
No vaig tindre l'oportunitat d'agafar i fer, per exemple, de comparar un fotos amb de comparar un fotografies de l'iPhone o amb el d'allò,
però solen estar molt saturades, molt.
Sí. Jo el que, per exemple, he trobat que havent anat ara de vacances i m'he portat doncs la Canon EOS M50, aquesta una micro 4 terços de Canon i tal, i portant a l'iPhone, em trobo que de vegades l'iPhone com suavitzes, o sigui, trobes que ha fet una mica massa de processat, fa una mica massa processat.
Però
i segurament...
Amb textures o...
No, de les fotos de cares o de... Sobretot amb les persones, els suavitza les cares. Les suavitza, els hi treu...
Els posa el filtre guapo. Aquest.
Els hi posa el filtre de guapo, però sense que tu diguis que li fotis el filtre guapo. I bueno, com fotis el mòdul retrato, la quantitat de processat surt de l'escala. Però ja sempre té un punt d'això, de filtre de guapo, que quan tiro amb la... Amb la micro 4 terços, doncs ja no surt això, surt les faccions més... Bueno, surten les faccions. Les faccions surten més.
Sí, clar.
I potser per això val la pena fer servir aquestes aplicacions de fotografia alternatives a la càmera d'Apple per poder baixar la quantitat de processat que fot la màquina.
Per tenir un rau-rau i fer-ho tu.
Fer un rau-rau, però jo
s'està dedicat a la gent que vol fer una foto i ja està.
Ja, però llavors, a mi això també, la idea aquesta de buscar el rau i processar-m'ho jo amb el mòbil és dir, hòstia, realment, tirar amb el RAW amb la reflex doncs, o amb la micro 4 terços, dius, vale, sí, ja és com, està com en la lògica del que estàs fotent, però dir, vaig a tirar amb el mòbil, que a més estic tirant amb alçada i amb el mòbil, quan realment tens un processador acollonant i tens tot el software per fer-ho, però no m'ho registra al cap, no sé com... Perquè tu, Tomàs, tu també eres de reflex i coses i...
Era de reflex, però des que els telèfons tenen les càmeres que tenen, per mi, que no sóc un Rafael Jesús, ni tan sols puc considerar-me un aficionat de la fotografia. Faig fotografia ocasional, sobretot quan viatjo, que és el que m'agrada fer, no? I guardo aquest tipus de records. I fi el mòbil amb el que el mòbil et dona... Em treu problemes i em dona molt beneficis.
És ara com ja no les has ni d'ordenar. Ja el mòbil et diu, fa un any vaig estar aquí, no sé què.
Sí,
ja
exacte. I el que és brutal, el que funciona bé, no només amb l'iPhone, suposo que això és així a qualsevol altre sistema, Google encara ho farà igual o millor, són les cerques. O sigui, les cerques per detalls de la fotografia, la cerca per dates, la cerca per indrets. O sigui, tu pots buscar gat i et busca totes les fotografies que té un gat. I és sorprenent, perquè no recordava que havia fet fotografies de molts gats quan sí, és veritat, no, pot ser una ocasional, no? A mi m'agraden els gats, però a Turquia, a Estambul, tenen una predilecció pels gats i hi ha molts gats de ciutat que estan molt ben cuidats, la gent els cuida i no recordava, i quan vaig això em va recuperar totes les fotos de gats de Turquia, per exemple, no? Però pots posar un gerro, o una taula, o una làmpara,
sí, sí.
I et fan la recerca... Sí, de tot allò on ha hagut una làmpara. Això és brutalíssim.
Sí, i tots els que hem estat durant tants anys agafant aquestes grans llibreries de fotografies i posar-les en carpetes i en àlbums i d'això, dius, pots cercar directament pel carrer, busques per cara, busques per persones, poses els noms a les persones i ho va fotent. Que per cert, parlant d'aquestes grans aplicacions de les llibreries, els senyors d'Adobe i l'aplicació de Lightroom que borrava fotografies del...
Això t'anava a dir ara. Sabeu
quantes... No, hi havia l'aplicació Lightroom, que hi havia una actualització d'iOS que es follava fotografies i a sobre les deixava irrecuperables.
Sí.
Irrecuperables.
Bueno, no s'han pogut recuperar al final, sí, no?
No ho sé, però jo crec que la gent que més...
Quantes fotografies teniu vosaltres? Ara ho estava... És que just ahir vaig... Com vaig instal·lar-me el Big Sur, vaig estar provant diverses aplicacions, entre elles la de fotos, que no la tenia... quan canvies de sistema operatiu la sincronització amb iCloud es perd, s'ha d'actualitzar, s'ha de tornar a connectar, eh? I ho va fer l'actualització última d'aquest últim mes.
No hi ha hagut cap novetat, no?
No. Bueno, el look and feel de les aplicacions, que canvia tot arreu. Mira, 12.300 fotografies.
Ets un principiant.
12.000?
Sí.
Jo en tinc 27.577 i 788 vídeos.
Hòstia, jo 22.000.
I mira que fa unes setmanes, abans de començar l'estiu, em vaig tirar un cap de setmana pràcticament tot el dia netejant.
700 vídeos, déu-n'hi-do, eh?
No, i pensa que normalment el que faig és cada any, cada cumpleanys dels meus fills, faig un videoclip en Final Cut amb talls dels vídeos que he anat gravant durant l'any i llavors així aquests vídeos els acabo eliminant. Però així i tot tinc merda a punta pala, per això és una importació que ve dels apertures que tenia de quan vaig començar amb Reflex Digital.
Diògenes informàtica, se'n diu.
No, però el fotut és que cada any, a mesura que va millorant el teu telèfon, va millorant. I això que una cosa molt bona que vaig fer, una de les millors coses que vaig fer, va ser com vaig aturar en el WhatsApp de guardar el rodet.
Ah, sí.
Perquè, de vegades, quan tenia
però això és mandatori. Això és mandatori.
Sí, però no te'n dones compte de la bestiesa que has fet. Llavors tens algun any on et vas trobant fotografies d'aquestes de idiotades que venen per Nadal.
Però has de trobar, per exemple, amb qui intercanvies fotografies que t'interessa conservar? Bueno, amb la família, potser, no sempre, perquè la família a vegades envia cada foto que dius, mare meva. O amb la parella, perquè normalment és amb qui surts de viatge i aleshores dius, bueno, doncs se les passem.
El colar Instagram també és una cosa que està bastant
sí,
de moda.
El que passa que...
Instagram.
Els que tenen Instagram. Amb la parella està molt bé...
És un dels deures d'abans de
fer. Jo ja ho vaig fer. El que està molt bé és fer servir o Telegram, que no diguéssim que no redueix qualitat de la imatge, eh? O el mateix AirDrop per passar-vos les fotos si a l'altra... Si
la Telegram depèn de com l'envies, Si l'envies com a arxiu, no, però si l'envies com a foto sí que et treu qualitat.
A Telegram?
Sí.
Ah, sí. Vull saber-ho. Mm-hmm.
Jo faig servir els àlbums aquests partits d'iCloud per la família, que estan molt bé i, a més, no ocupen espai a iCloud.
Bueno, estàvem parlant de la càmera.
Tema, perquè més que ara és el tema. Al principi de Mossell Pom parlàvem de mòbils i d'això i sempre també estàvem amb la fotografia digital i tot aquest tipus de coses i ara, diguéssim, ja és això. Mira, escolta, el que tens amb un objectiu de viatge, aquest del gran angular, el 5X de zoom, això ho tens en el Galaxy Note i pensa que un objectiu d'aquests valen de 500 o 600 paus, o sigui, no són objectius baratos, allò dius, collons, pues ara ho tens en una merda de Galaxy Note que a sobre et pot explotar, però bueno, qui li agradi, ja farà, no? És el que té. Bueno, llavors, ara, el següent tema, diguéssim, és com una mica el present, ¿vale? És el present, i el tipus de notícies de les que parlem al present són coses tan boniques com la guerra oberta entre Epic Software i Apple i Google també per al tema del Fortnite, que ha sigut un dels temes explosius d'aquest estiu, ¿vale? Perquè tots els ninyats i tots els
poligoneros no podem parlar d'Epic sense tenir algun destroyer aquí. Necessitem en Raül o algú que estigui
és una emboscada.
Parlem
d'Epic i d'això sense en Raül aquí a traïció. I així el proper dia es podrà queixar que és el que li agrada i començarem la temporada a tope. És que és així. Però...
A veure, una cosa sobre això. Deixeu-me dir dos temes. Un, aquest tema estava més... Si és que a vegades semblem populatxo que vota Vox, ¿vale? Això estava més que preparat, però que te cagues.
No, ho tenien, o sigui, va ser...
Ho tenien, tenien amb legal, ho havien estudiat, havien fet la campanya de màrqueting.
Havien fet el vídeo paròdia.
Tenien tot, eh? O sigui, és a dir...
Amb independència de la raó, no m'hi fico.
Fem la moguda i automàticament Apple reacciona. A dir, si acaso ho expliquem una micona, perquè suposo que pràcticament tots els mossegis ho tenen clar. O sigui, el que passa... A veure, i a més hi ha una cosa que en aquest cas jo... encara que sembli un Apple fanboy, en aquest cas estic d'acord amb Apple. Perquè, mira, quan...
No sempre.
Però en aquest cas estic d'acord amb Apple, perquè jo...
Jo no, Marc, jo vull fer la contra Raül, però ho explicaré des del meu punt de vista.
Deixa'm
explicar el que passa. Quan abans de que vingués a l'App Store el 2008, abans de que vingués a l'App Store el 2008, clar, jo en la meva empresa estàvem intentant, o estàvem estudiant, quan jo tenia la meva empresa, jo com a empresari, estàvem estudiant la possibilitat de fer apps per Java 2 Micro Edition o per Palm i intentar-ho ficar en els App Stores que hi havia en aquell moment, que en aquell moment eren coses com les porqueries de Viena i Vodafone Live o la porqueria de Movistar i d'això. I pràcticament era super difícil aconseguir que et fotessin en un d'aquells portals, i si et fotien en un d'aquells portals es quedaven amb el 90, et donaven
98,
sí, bastant més del 90%, sí, s'ho sí. Quedava l'operador si aconseguies que et fiquessin allà dintre, i es quedaven més del 90% de qualsevol benefici que tu poguessis fotre allà dintre, i dius, amb la qual cosa el negoci no és viable, ja no t'hi fiques i no fas la inversió ni l'esforç de fer les aplicacions.
De fet, canvia el torn, Marc. De fet, aquestes grans companyies pagaven específicament a programadors perquè aquelles aplicacions que eren mainstream i que les havies de tenir sí o sí amb aquest tipus de plataformes, les desenvolupessin i les fessin. Però era pràcticament desenvolupament propi.
Era desenvolupament propi, però en canvi un desenvolupador independent que tingués una idea, per fer una aplicació i ficar-ho allà dintre, i almenys ja et dic, o sigui, és que des del 2001 hi havia la plataforma Java 2 Micro Edition que et podies fer pràcticament per tots els telèfons mòbils del mercat, podies fer algun tipus d'aplicació, encara que fos un snake una mica més ben fet, i no era possible, no, estava com havien aturat la innovació completament. Llavors, Apple, hi ha un moment que, escolta, que crea un telèfon mòbil, se la juga realment, es juga a les garrofes, perquè pràcticament en el 2007 Apple s'ho juga tot a l'iPhone, perquè té l'iPod, que saben que s'està acabant, com a producte estrella, i diuen, m'ho jugo tot en l'iPhone, creen l'App Store i baixen de 90 molt a un al desenvolupador. És que hi ha un 30%.
Una mica amb la comunitat que hi havia de jailbreak, és veritat, que no va ser un invent 100% d'Apple, l'App Store.
Esclar, evidentment, llavors hi ha el tema del jailbreak, no et pots instal·lar aplicacions que no estiguin sancionades per ells. Potser la solució aquí seria dir que obliguessin a Apple a dir permetre altres App Stores, però llavors entenc que llavors Apple hauria
d'entrar... En aquest sentit estava un moment. Mica democratitzat el tema de desenvolupar.
Sí, però un moment. A veure, diverses coses. Una, jo sóc usuari d'Apple. A mi algú m'ha preguntat? Jo no vull que obrin els iPhones, no vull que s'extenguin les Apple Store, no vull, perquè vull tenir un sistema prou tancat perquè no me la cuelen, més de lo possible.
Amb lo qual estàs d'acord que Apple mantenint l'SDK, mantenint el sistema operatiu i mantenint la plataforma, està fotent una feina. Per tant, si algú que està agafant i està muntant el seu jardí a sobre la plataforma d'aquests, les normes d'entrada des del 2008 és us donem un 30%, i en aquell moment era un tracte fantàstic. Què passa? Que aquests senyors estan guanyant molts i molts i molts diners. A veure, que per exemple, ara comencen Apple va arribar a un acord amb Amazon per a l'aplicació Amazon Prime, i estan començant a aplicar-se en altres aplicacions on hi ha serveis de subscripció, on estan baixant la comissió de les subscripcions, que no de les compres, a un 15, no sé si un 10 o un 15%.
A partir de l'any un 15 o un 10.
Però estem parlant d'això, que són compres recurrents, però dir, escolta, compres puntuals, dius, cony, doncs paga un 30%, perquè també, si jo ara foto una aplicació gratis, també la puc tenir allà, amb la qual cosa és dir, i la gent pot provar i pot fer coses. De fet, el Fortnite és un joc gratis. Llavors dius,
ja importeix app, no?
Exacte, són les in-app purchases. Exacte, en aquest cas, a Fortnite el que volen és que les in-app purchases, no les subscripcions, les in-app, els hi fotessin més barates. I el que van dir és dir, jo tinc un joc que és gratuït i el que faré serà, i a més estic ocupant la plataforma Saco, i estic utilitzant la plataforma Saco, i el que faré és que els meus clients comprin a fora les in-app purchases. Doncs no, per això els ha
parat. Estem parlant d'un producte virtual, jo què sé, que fer una moneda d'or, et costa zero.
Exacte. No, no el cost marginal de tu crear una cosa és zero, I del benefici que tu t'emportes, se t'emporten un 30%.
Què passa que el debat...
Està cuidant la plataforma.
El debat s'ha anat movent que si el sistema és tancat, que si el monopoli, vale. Sí, que si volem sí. Més App Stores... No! No, no vull més App Stores. No,
és igual,
sincer. No, jo el que entenc és, si algú no vol App Store, vol tindre un App Store a part, que es faci un jailbreak i se la jugui. Tu vols un jailbreak?
Si seria un
xino que et dona el jailbreak i et pots fer jailbreak.
Un moment, un moment. I que Apple en aquells dispositius no doni cap tipus de suport.
Cap tipus de suport.
Ni zero. Zero, zero garantia.
I si se't queda un brick, doncs se't queda un tetrabrick.
Joder, per això dic que la garantia... Sí, ja sé que... Exacte. I on està el problema? A veure, és que, per això dic que si no és prou un monopoli, que si és un monopoli... Una merda! La gent, perquè a més no són els petits, perquè els petits, un App Store li dona tota una plataforma que seria impossible de construir per ells, d'entrada. Doncs, és només els grans, un moment, que acabo la reflexió, sí. És només els grans.
Clar, però llavors haurien de tenir només pels grans unes normes específiques. I les
no. Sí, el problema dels grans no és... O sigui, el problema dels grans no és el que li dona l'App Store, ni és Apple, ni és res. El problema dels grans és el 30%. Pues si, centrem-nos, si el problema és el 30%, pues negociem...
Encara més, però jo t'ho dic com a empresari que en un moment donat estava estudiant fer aplicacions mòbils, quan jo vaig veure, que jo ja no era empresari en aquell moment ja era acadèmic, vaig veure el tracte de l'App Store, vaig dir, hòstia, jo m'hagués donat cantos a les dents l'any 2004 m'haguessin ofert això. Que a més no hi havia ni kits de desenvolupament, ni sabies que havies de fotre i estaves absolutament desemparat i simplement era un negoci en el que no podies entrar. Clar. I tu ara el que tens és que les mateixes condicions que té un senyor Raimon Lapuente o una senyora Berta davant que foten la seva aplicació, doncs Epic està sotmès al mateix. Que després tu dius, no, escolta, és que per subscripcions que són molt voluminoses i pots tindre una corta part, bueno, pots fer-ho, però... Fer-ho de forma hostil i muntar aquest debat, aquest atac populista que ha muntat Epic, no estic d'acord amb Epic. I a més, és com que Fortnite de mi no em diu res d'allò. El que passa és que s'ha complicat la cosa perquè els d'Apple són més cabrons que els ratolins de color vermell i el que han fotut és que han dit... us eliminem el compte de desenvolupador i el que passa és que els senyors d'Epic, a més a més de tindre el Fortnite, tenen el Unreal Engine, que és una plataforma de desenvolupament de videojocs que fot servir moltíssima gent, amb lo qual el que passa és que els senyors d'Epic no podran mantenir actualitzat l'Unreal Engine per les novetats, sobretot les que vindran amb els nous chips i els nous telèfons i les noves versions de sistema operatiu, amb lo qual els developers que estan utilitzant Unreal i que estan considerant anar-se'n cap a... que els fan com a target, un dels seus targets és iOS, pues, o macOS, però sobretot iOS, pues, estan fotent el camp de l'Unreal Engine i se n'estan anant cap a l'alternativa, que és el framework Unity. És el que hi ha.
Em sembla que Epic es pensava que s'uniria molts més desenvolupadors o més gent i realment... se'ls ha vist una mica llautó a nivell de...
Jo crec que prendran mal perquè el seu gran producte de Fortnite és el... Perquè Fortnite és una cosa que entenc que tard o d'hora passarà com a...
I on guanyaven més és a l'App Store, però de carrera,
guanyaven molts calés a l'App Store, clar, és un gran mercat perquè més és la gent hi ha més calés, amb la qual... Però Google també els hi ha xapat. Google els hi ha fet el mateix, o sigui, es parla d'Apple perquè ja tenien preparat el d'allò, però Google va fer exactament el mateix, de dir, si voleu agafar, sortiu del nostre Google Play i entreu per als App Stores xungos. El que passa que, clar, si tu, com deia en Benjamí, doncs, esclar, doncs, qui ara vulgui l'alternativa Apple és el desert d'Android, estem d'acord, és el desert, és telèfons que exploten i...
És una història complicada. No sé... No sé si això arribarà però, Marc, no és,
no, a veure, un moment. No, tampoc és això, hi ha molta gent que està molt confortable amb el món Android i tenen tot el dret. Vull dir...
I a mi em sembla fantàstic que la gent li agradi que els xinos els hi llegeixin els mails i aquestes coses.
Bueno, no, o és per... No, a veure, que hi ha... A veure, per què quan jo... jo que em trenco el cap per configurar més routers, perquè m'agrada tenir la meva xarxa a casa supercontrolada, perquè puc posar un pijol, perquè puc fer coses.
I en qualsevol moment ens poden hackejar vius.
Sí, sí, sí. Exacte. Però jo que renuncio... Sí, és la mateixa filosofia. Jo renuncio completament a allò que em dona, diguéssim, per estàndard, l'ISP de Tor. Vale? No vull el seu router, no vull la seva... Intento ultrapassar tot allò, que és com si tingués un router Android, vale? En lloc d'un que em dóna la companyia. Vale, exacte. Doncs aquí jo sí que jugo. O sigui, aquí jo, per exemple, no vull l'estandardització, no vull que tot funcioni, no vull que es connecti a l'ISP de torn i m'ho reconfiguri tot a la seva manera. Pues, igual que jo tinc dret a fer això, hi ha usuaris que si se la volen, pues, si volen tenir un fine tuning de la seva configuració, doncs juguin amb Android amb el risc de que puguis obrir la porta i no hi hagi darrere cap responsable, que te lo comas tu com patates el que t'han fet. ¿Vale? A veure, dient això que tampoc els iOS són infal·libles, perquè ja sabem que...
Totalment. A veure, el problema que hi ha és que hi ha hackers que el que fan és que els Zero Day Exploits, en comptes d'agafar i vendre'ls a Apple o presentar-los a concursos, pues, doncs hi ha un mercat d'agències d'intel·ligència.
Aquest hacker que hackejava els Teslas, no? Bueno,
exacte, hi ha gent que...
Primer li va donar $5,000 Tesla per un exploit. Estem parlant de 2017, encara no havia sortit al Series 3. I l'últim que va descobrir va ser un que agafava el vehicle i el podia veure endavant i enrere. Si només li donaves el Vehicle Identify Number, el VIN aquest, o com se digui, vale? I podia fer moure un Tesla endavant i enrere, qualsevol, només amb el VIN. I Tesla li va donar 50.000 pavos per... Però bueno, era un hacker ètic, perquè es va contar... El primer que va fer...
Només va ser... 50.000 pavos, només...
Bueno, ell va demanar un Tesla. Però estem parlant de 2017, eh? Bueno, en tot cas, que era un hacker ètic. Que no hi ha cap empresa ni cap dispositiu que estigui exempt de que li entrin o
bueno,
que...
De seguretat, ara ens en parlarà l'expert de Mossega la Poma de Seguretat, en Raül Arribas. Mm-hmm. Ja està, hi podemos leer, no?
Hola, què has fet, Janín?
Home, ara és l'expert en seguretat, no? I ara és el senyor que en sap, no?
No, te la colen... Sí, que te la colen per tot arreu, però bueno, tu pots tenir un colador, vale? O pots tenir una cosa que sigui una miqueta més consistent. Vale, segon tema, voleu que seguim per aquí l'Epic?
Bueno, aquest era el segon tema, que era, diguéssim, el present, el debat de l'esquerra.
Quan tinguem alguna persona crítica de veritat amb aquest tema?
Sí, podem tornar-hi, eh? Jo crec que aquest tema el podem guardar ja per la setmana que ve, que segur que en Raül tindrà ganes d'aquí.
Jo insisteixo que això és fer volar coloms. És a dir, si algú el que vol és que canviïn les condicions econòmiques de comissionat de l'App Store, vale? Doncs això és un tema, i l'altre és dir que si és un monopoli, que si patatín, que si patatat.
Jo realment crec que el monopoli i l'entorn tancat, i a més que era tan dolent, perquè no només que fos tancat i un monopoli i ganes de guanyar-se l'última pela, que era el que fotien les operadores telefòniques en l'any entre el 2000 i el 2008, el problema era que estaven aturant completament tot l'ecosistema d'innovació. I a veure, i hem de reconèixer que, collons, o sigui, ara ens podem queixar per un 30, que si ha de ser un 30%, que ha de ser un 27%, que ha de ser un 15% o un 7%, però el que va fotre la pel·le en el seu dia va ser que va crear un model de negoci que ha permès que els desenvolupadors independents es guanyin la vida i venguin software. I abans del 2007 això no era possible.
No era un model de negoci existent.
Era impensable un desenvolupador, un tio que sortís de la universitat i sapigués programar i s'hagués comprat un compilador, com havia fotut jo, que et guanyessis la vida venent programes. Els havies de vendre programes fets a mi de les empreses si volies viure d'això. Perquè quan hi havia alguna empresa que, per exemple, deia, jo què sé, per exemple, els senyors que feien un editor, dic, un processador de textos fantàstic per Windows que es deia AMI Pro. Pues venia Windows, venia Microsoft i treia el Word i te'l treia amb un número de sèrie que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, i que és el password de la meva wifi si veniu a casa meva, i era el codi de sèrie amb el que s'instal·lava a l'Office i corrien per tot arreu les versions pirates d'Office i evidentment pues, els senyors que intentaven vendre AMI Pro van sortir del mercat i quan l'AMI Pro ja no hi era i quan no hi eren altres editors alternatius, pues, Microsoft va dir, pues, ara vais a pagar les llicències de Microsoft Office i es van dedicar, i et fotien fora i en pràctiques a l'obèstia no podies, un desenvolupador independent petit, l'única manera que podia tenir de guanyar-se la vida era fer shareware. posar el seu programa per internet i que la gent el compartís, i la gent que li agradava el programa li enviaven talons per correu. Jo tenia un amic que havia fotut una cosa que es deia el Visual Player, que reproduïa arxius de tipus mod, que potser algú se'n recorda de lo que eren, sí, que de vegades tenia problemes perquè li enviaven dòlars canadencs o dòlars australians, i de vegades li costava més calés transformar els diners en pessetes que el que li estaven enviant.
Jo no era conscient abans, però quan el 2007 vaig passar a Mac, vaig adonar-me'n que darrere de molts programes, utilitats petites que jo feia servir i que em anaven molt bé, parlo de Mac, havia pues, dos o tres persones. El tio que programava, la seva nòvia que li feia el màrqueting i una altra que li donava un cop de mà.
Exacte. Vale?
I ja està.
Es guanya la vida fent això.
I coses com OnePassword i altres coses que hem fet servir molt, OnePassword potser no, però d'altres solucions també, van néixer així.
El grup d'Omni, que té l'OmniFocus i l'OmniPlanet, sí, era un paio que ho anava fent.
I parlaves amb ell, i t'enviaves correus. Jo, quan vaig prendre consciència d'això, perquè en el Windows no tenia aquesta sensació, jo vaig començar a fer donacions, a pagar, a fer una aportació en aquell software que jo utilitzava de forma constant. Perquè és que eren dos i la madre.
D'ençà que hi ha l'App Store del Mac, tot el software que tinc, o sigui, el tinc comprat. I, perquè dius, és que dius, veus que l'estàs pagant i que arriba i que ve, i a més tampoc hi ha, o sigui, primer, d'alguna manera hi ha una forma del desenvolupador arribar al client i del client poder-ho pagar tranquil·lament.
I a més que està centralitzat la teva targeta.
Aquest model l'ha copiat Google, aquest model l'ha copiat Samsung, aquest model l'ha copiat Microsoft, i ara els desenvolupadors independents poden intentar competir. Molts intenten i molts no foten ni un puto duro, d'acord? Perquè és allò de la cua llarga, i hi ha algú que foten quatre durets, i algú que fa molts diners, i et surt Epic, i et surt els senyors d'Angry Birds, i et surten altre tipus de coses. Però, hòstia, dic, collons, tot això no existiria si els senyors d'Apple no s'haguessin rascat el cap i haguessin tret l'App Store en el Keynote que van fotre el febrer del 2008. I busqueu-lo al Keynote, en el que l'Steve Jobs, que no volia aplicacions en l'iPhone, perquè sabia el merder que era, va dir, bueno, vinga, va, hem de fotre un d'allò, i van muntar l'SDK de l'iOS 2.0 amb el collons de kit de desenvolupament, com es diu, amb l'Xcode dels collons, i van treure l'App Store, i fins i tot venia amb un fons d'inversió que invertia i que donava calés a la gent. Llavors, tot això, Apple ho va fer, i ho va crear, i tothom ho ha copiat. I ara els hi han de muntar un merder després d'haver engegat tot això. Podem discutir de comissions, però si ve Epic i diu que vol més calés per la merda joc aquesta del Fortnite, per favor.
Però a més, amb la forma que ho van fer remotament, o sigui, ho van fer amagant una viu que van activar remotament.
És igual.
Amagant una viu que van activar remotament, tenien ja el document legal preparat per presentar la denúncia, anaven amb el ganivet preparat per apunyalar per l'esquena, i es van sorprendre per això. Però Apple el que els hi fotut és suspendre'ls el compte.
De fet, fa dos dies que els hi van suspendre, no?
Bueno, però ara també poden els developers individualment agafar a fer-ho, o potser foten un split de la companyia, que hi hagi una part de l'empresa que porti l'Unreal Engine, i llavors és una altra empresa i segurament podrien tindre-la aprovat. Però jo crec que prendran mal, i no em sembla bé el que ha fotut. O sigui, en aquest cas, defenso Apple, o sigui, no m'ha agradat. Diu que potser els números amb els volums aquests potser estan guanyant massa diners a Apple. Segurament. Molt bé, parlem de, però és una qüestió de parlar de números, però no, però collons, ja m'hagués agradat a mi haver estat en el moment, perquè quan jo estava en el moment per aprofitar un App Store, doncs no hi havia App Store, el que hi havia era el que t'oferia Movistar.
I quan em van ensenyar els números... Mitja Epic és de Tencent.
Epic és de Tencent.
Mitja Epic, curar un 40%, no així, des de...
Pues imagina't, imagina't a què sona això.
Per cert, eh?
Imagina't a què sona això, aquí l'interès, doncs ja està. Bueno, escolta, parlem del futur.
Vale, va, anem al futur.
És la història de les tres porquetes. Elon Musk va presentar el divendres passat amb la seva empresa Neuralink doncs a la història de les tres porquetes, doncs que n'hi havia una doncs, que no tenia cap, no li havien fet res, i una porqueta feliç, una altra que li havien fotut una intervenció posant-li un Neuralink i li havien tret i estava també contenta, i una altra que li agafaven, li enxufaven i el Neuralink, i llavors podien ensenyar tot tipus de coses que podien fer. I a mi em sembla totalment el futur, és a dir, aquest
és el xip aquest 5G, no?, que ens volen posar.
El xip, sí, si hi ha algú, si es queixen del 5G, imagina't, però, a veure, diverses coses. Primer de tot, per exemple, avui en Jordi Selles, l'amic Jordi Selles, deia, doncs, de lo justet com a comunicador del Elon Musk.
Això ho portem dient aquí fa molt de temps. Tu dius doncs, que no, però jo sempre dic que sí.
Jo crec que és... o sigui, amb els calés que té l'Elon Musk i l'accés que té, diguéssim, a coaches i a preparadors i a gent que ho poleixi, podrien agafar i formar ràpidament en l'Elon Musk perquè fotés unes presentacions fantàstiques. Però aquest estil sapastre, carrinclon, amb un sentit de l'humor una mica gairebé mossegui,
directe. Tartamudejant, continuament.
Tartamudejant, equivoc. O dient coses que no hauria de dir, fent bromes i acudits. S'explicaven acudits entre ells. Porta els enginyers i se'n van explicant acudits entre ells. I dius, és autèntic.
Trencant vidres que no s'haurien de trencar.
Sí, trencant vidres, sí, però té aquesta autenticitat. O sigui, van muntar una conferència amb unes porquetes per allà i les porquetes se'ls aninaven i el tio partint-se el cul per allà perquè les porquetes saltaven i dir, dona aquest punt d'autenticitat que la conferència polida i perfecta aquesta que ens ha acostumat Apple o la conferència surrealista que ens ha acostumat de vegades Samsung amb algunes coses que fan o la conferència absolutament avorrida que foten els de Microsoft en general, amb algunes excepcions, doncs tenen un propi estil i que surt autèntic i a mi m'agrada, o sigui, a mi m'agrada i entenc que el carisma i el seguiment que té l'Elon Musk pues, que d'alguna manera està correlacionat amb aquesta autenticitat. És a dir, sí, no és perfecte, però precisament per això a la gent li agrada, perquè n'estem farts del TED Talk. Ja hem vist masses TEDs polits i assajats mil vegades i que durin exactament 22 minuts. És a dir, no és això. L'altra banda és a dir, per què fot Neuralink aquesta conferència? Per vendre'ns un Neuralink? No. Per atreure accionistes? No. Per atreure talent. És acollonant les dues presentacions que ha fotut l'Elon Musk i ho diu al principi. No estic fotent aquesta d'allò per guanyar diners, perquè per atreure calés o inversors, perquè l'empresa és d'ell i potser hi ha alguna altra persona que ha invertit allà al mig, però bàsicament l'Elon Musk l'altre dia, amb la pujada que ha fotut Tesla, el seu patrimoni ja ha pujat a més de 75.000 milions de dòlars i ja està com a quarta persona més rica del planeta. Yeah. O sigui, no necessita agafar i demanar que algú inverteixi en la seva empresa. A més, ella ho va dir fa temps, que no volia tornar a tenir una empresa que estigués a borsa, perquè li imposava tot tipus de restriccions. I el que està dient és, no, jo aquí el que vull és que vinguin enginyers, que vinguin cuidadors de porcs, que vinguin neurocirurgians, que vinguin gent que hagin treballat en watches, que hagin tret productes, que es treballin en nanofabricació, veniu enginyers, enviar-nos currículums, estem fotent aquestes coses així de xules i el que necessitem és talent. I el que estan fotent ho foten amb 100 persones només. És a dir, en poc de 2-3 anys, crec que va ser fa 2 o 3 anys que va sortir l'entrada del blog Wait But Why, un dels millors blogs d'internet, el del Tim Hunt, em sembla que es diu, i que l'Elon Musk li va donar una exclusiva d'una sèrie de coses que fotia ell i en el Wait But Why explicaven doncs, que era Neuralink i que estaven fotent. Era l'única informació que hi havia sobre Neuralink fins que van fer l'última, la darrera abans d'aquesta xerrada i escolta, realment la demostració, la demo que han fotut és acollonant. O sigui, bàsicament agafen i li foten un forat de la mida d'un duro dels antics en la closca d'un porquet, d'una porqueta.
Però fa un robot, per cert, no?
Un robot li fot una incisió.
Això és molt intel·ligent, eh? Pensa que a l'hora que estan treballant amb tot el tema, diguéssim, de les sinapsis, estan desenvolupant la màquina que la implanta. ¿Vale?
Sí.
És molt curiós. Bueno, és típic del...
sí, sí.
A l'anestèsia local.
Però un duro amb els cablets, i, però allò us agafen i diuen, molt bé, i t'ensenyen com realment estan fotent una demo del que estan fent i del producte, i com veuen el que està fotent la porqueta i tal. Per què estan fent... Ells expliquen per què està fent això. Quina és la nostra missió? La nostra missió és que aquest aparat per ajudar a les persones que tinguin malalties cerebrals o espinals. Vale, això és per això. Vale? Mm-hmm. Després agafen i en les preguntes agafen i foten conya de jugar a StarCraft amb l'aparat oposat. Vale? Que és la, i fins i tot el mateix Elon Musk parla de Black Mirror, perquè és evidentment l'elephant in the room és Black Mirror, però també és Star Trek, perquè per exemple ells parlen d'utilitzar el Neuralink per retornar la visió a gent invident, i per exemple Star Trek en la nova generació hi ha el personatge del Jordi LaForge, que bàsicament el que té és un parell de Neuralinks als temples i es fot aquelles ulleres tan fashions que porta. Vale, ell es diu, collons, pues, és això, o sigui, són les ulleres del Jordi LaForge, i si algú està sec, pues, segur. Escolta, jo estic sec i aquesta gent em pot retornar la vista. Vostès fotrien un forat de la mida d'un duro per tornar a veure? Doncs collons, pues, potser n'hi haurà més d'un que dirà que sí. I bàsicament, i a més ja tenen autorització de la FDA, que és la Food and Drug Administration als Estats Units, per fer ja proves en humans, però evidentment amb tetraplègics. Amb tetraplègics, que dius, gent està molt cascada, què faré? Quedar-me coix? Pues no, digo, només puc millorar, pues per tant tira i fot-li que és de Reus. Mm. Però llavors, clar, és, crec que el tema aquest del Neuralink, si us mireu la presentació, és tot el que hem estat parlant els últims 14 anys de mossega la poma, però amb esteroides, perquè els aspectes de seguretat es tornen increïblement sensibles. Us imagineu que algú hackegi el Neuralink, no? Mm. Comencis a veure coses estranyes. O sigui,
però a veure, de moment només està dirigit a...
A porquets.
No només a porquets, que ara estan fent proves en animals. No, dic que està dirigit només al control de certa motricitat o de certs aspectes. Això es pot estendre molt més. Ja sé que es pot estendre molt més.
No, no, però ells el que estan fent és desenvolupant la tecnologia, bàsicament. Ells el que estan fotent és desenvolupar la tecnologia per agafar, inserir petits filets que es fiquen en grups neuronals. Bàsicament el que deia és que amb un filet podien llegir i escriure, o sigui, llegir i enviar informació, rebre informació.
Els filets eren fins ara o encara hi són amb aquest? Perquè jo
encara, hi són.
Els filets, encara hi són.
Vale. Si són uns filets, o sigui, hi ha el duro i allà surten una pila de filets, i aquests filets són els que inserta el robot, i llavors es veu que cadascun d'aquests filets pot enviar informació a grups d'aproximadament unes 1.000 neurones. És a dir, que 1.000 filets pots estar influenciant milions de neurones. El que foten és que el que fan és que cada filet envia, reben la senyal, i el que fan és analitzen les formes d'ona de la senyal elèctrica que hi ha allà dintre, i llavors comparen, doncs, amb diferents tipus de patrons. I el que estan fent és desenvolupar la tecnologia d'entendre què collons volen dir aquestes senyals, les senyals de diferents tipus de coses, i després veure com poden agafar i estimular. I per això foten experiments amb els porquets. I a més de forma wireless. Perquè bàsicament tu et fots el
duro... Es carrega com l'Apple Watch, està bé.
Sí, es carrega com l'Apple Watch, però però va per Bluetooth, amb la qual la porqueta pot anar tranquil·lament i ells amb el smartphone poden anar veient el que està passant. Però i les primeres aplicacions comercials, clar, evidentment aniran rapidíssim, perquè és que entenc que qualsevol persona que estigui assentada en una cadira i que estigui immòbil, doncs, de coll per avall, doncs, en voldrà un d'aquests, i a més no crec que els primers ni que els hi facin pagar, perquè pràcticament seran conillets d'Índies o en aquest cas porquets, com porquets, però que ho voldran, i després aniran els invidents, després la gent que no hi veu, però mica en mica, i després van a per això, doncs, per malalties, com gent que tingui pèrdues de memòria, malalties com Parkinson's, pum, 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 però és que està anant molt de pressa, tios.
Mm. No, clar, estan... diu que els humans ens hem de fundir, no?, amb la
fondre.
Amb la intel·ligència. Fondre. amb la intel·ligència artificial perquè no ens matin els robots en el futur.
Sí, aquesta és una de les seves cabòries, i més també en la presentació agafa i comença a explicar. Diu, no, és que para una cosa de consciència. Diu, no, sí, perquè al final diu som, tots estem fets d'àtoms d'hidrogen o de leptons i no sé què, i al final tot això acaba creant consciència i unes històries que agafa les seves palles mentals i tota la història. Però a mi el que em sorprèn és que jo estava esperant veure demostracions com aquestes d'aquí 5 anys. O sigui, a mi aquesta demostració, quan jo vaig llegir els articles...
Això és molt propi de l'Elon Musk, això d'avançar-se no, uns anys.
No, però a l'Elon Musk normalment sempre estàs dient ara vindrà el cotxe i no...
Home,
però aquesta és l'empresa de l'Elon Musk que està arribant abans d'hora.
És curiós, perquè amb l'autopilot porta molts anys dient que l'any que ve arribaran al nivell 5 de conducció autònoma.
Exacte. Si Tesla va amb retras o el Big Fucking Rocket i anirem a Marta el 2025, spoiler, no. Vale? Llavors dius, no, les altres empreses de l'Elon Musk sempre van amb una mica de retras. Diu cap on va i genera el hype i tot i no. Però en canvi aquests anaven gairebé amb estel, van dient que foten...
Bueno, però l'única explicació que té això, Marc, és la que tu has dit, i ho has comentat molt bé, que era captar talent.
Sí, però la demo que han fet, el producte que ja tenen muntat en aquests porquets, per mi arriba, o sigui, ja d'entrada, el producte que tenen posat ara en els porquets és com un ordre de magnitud superior a tot el que hi ha en el mercat existent. Tot el que té, tota la competència, totes les empreses que hi ha en el món. Entren en el mercat i de cop i volta, pam, entren 10 vegades més que tots els que d'això.
No, això és un dilema que te cagues, perquè ara què diran els vegans?
Per què? Perquè fan els porquets.
Clar.
Ah, els porquets, escolta. No, a més, els
tenen... Ah, vale, no. No me los como, pero les puedo hacer un agujero en la cabeza.
Els tres només
el teu. No, però això sí, els tenen allà cuidadets i feliços i d'això. I clar, ningú els hi va fer la pregunta de que us ha mort algun porquet o alguna cosa. Això no ho han dit mai, eh? Perquè també, a veure, els que hagueu aconseguit veure sencera la sèrie aquella d'Amazon, com es diu aquella sèrie d'Amazon? Upload. Vale, aquella que quan et pugen el cervell al núvol, bàsicament et disparen un làser al cervell i t'ho destrossen tot. Jo no he pogut amb aquella sèrie, és com els Black Mirror, no he pogut. Vesteixen de comèdia i per mi és una tragèdia terrible. No tinc estómac d'acabar-ho de veure. Però, dius, hòstia, aquesta demo m'ha arribat 5 anys abans d'hora.
Sí, tens raó. Jo també penso que s'hagi avançat potser una mica, però ja et dic, potser té sentit.
Jo crec que ells mateixos han estat dient, van tindre molt d'èxit amb l'antiga, amb l'anterior sessió de captació de talent i estan anant a un ritme molt ràpid. Estan a un ritme molt ràpid. És l'autèntic, o sigui, així és com, per exemple, hi ha molt hype i tinc que fer una entrevista amb algú sobre temes de genètica i CRISPR i tal, i tenen quantitat de... Hi ha molt de hype amb la bioenginyeria i la biogenètica i d'això, i fotem això i d'altres, però quan comences a parlar amb ell veus que no, que llegeixes els llibres i les coses... Estan tocant el violí sense partitura i sense saber escales ni bàsicament ni tenir afinat ni res. Estan mirant a veure, toco per aquí, toco per allà, a veure què passa. Hòstia, hem trobat alguna cosa i fotem una festa que t'hi cagues, no? I no sabem per què funcionen les coses. Però, en canvi, aquests de Neuralink estan desenvolupant... O sigui, així és com no veig sortides a mercat de coses realment revolucionàries amb el món del CRISPR, sí que amb la penya aquesta dius... Hòstia, els veig a mercat d'aquí 3 anys? O almenys en el mercat, diguéssim, de començant a que veiem gent que abans no caminava i que camina, o que de cop i volta, pues, que gent que s'ha tornat invident o que ha nascut invident, de cop i volta puguin veure. Mm-hmm. I si això començar-ho a veure abans de 2030. I, evidentment, clar, si això a l'Elon Musk li funciona i l'empresa és d'ell, riu-te'n de lo que pugui guanyar amb Tesla i riu-te'n de lo que pugui guanyar amb el Boring Company o amb SpaceX. Clar, i aquest senyor, imagina't aquest senyor, o sigui, si ningú li canvia la fórmula del cafetó que es fot al dematí, imagina't aquest senyor amb diners il·limitats.
Bueno, aquí poden passar moltes coses, eh? I de fet, avui hi havia un article molt interessant del Ganyet sobre els unicorns. No, potser no aplica... no aplica directament.
Sí, sí, els galls que els arriba el dia de Nadal.
No aplica a Tesla, per exemple, però podria aplicar altres coses que té l'Elon Musk a les mans. ¿Vale? I aquest article és interessant perquè vivim en un món on tot sembla que hi hagi unes regles que funcionin i a la mínima de canvi passa quelcom que trenca completament totes les regles, fins i tot per aquells que s'aprofitaven de que la regla, de trencar les regles preestablertes. No?
Tesla,
molt interessant.
Com, perdona, Tesla, ara com ara, és una cosa molt estranya perquè té una cotització, el valor de l'empresa en borsa és superior a pràcticament tota la indústria de l'automòbil junta i té unes ventes d'una fracció molt petita.
És que des del punt de vista del tangible no és cert. No, o sigui,
però el problema està en que les expectatives de a on pot anar Tesla no són les mateixes. O sigui, tu agafes, dius, on pot anar de Tesla d'aquí 10 anys i la gent es pot imaginar molt, es pot fotre una hòstia que t'hi cagues o pot anar molt amunt quan tu dius on anirà el grup Renault d'aquí, el grup Nissan-Renault d'aquí 10 anys, i dius, bueno, doncs faran cotxes.
Sí, però això mateix ho podries haver dit d'Airbnb fa 3 anys o 4 i s'han fotut una hòstia que te cagues.
Exacte, però es podien fotre una hòstia que te cagues. Però a veure, jo l'hòstia que ve d'Uber crec que serà de les més divertides. Perquè bàsicament és una empresa que porta molts anys guanyant molt, atraient molt de capital risc, i la gent que inverteix ara en borsa amb ells bàsicament també és capital risc, a base de trencar les regles del joc a tots els llocs on va i a base de subvencionar els viatges.
Però el model d'Uber, sí, però Uber pot canviar d'orientació, sí. Pot treballar en temes de drons automàtics.
Sí, exacte. El tema és que
el negoci d'Uber pot variar. En canvi, el d'Airbnb el veig molt complicat.
No, Airbnb ho té molt fotut. Sí. Airbnb ho té molt fotut. Però, a veure, el problema d'Uber és que està fent-se gran a base d'una sèrie de gent que treballa en el gig econòmic, que treballen per ells, mentre ells estan aprofitant els diners mentrestant per desenvolupar les tecnologies d'intel·ligència artificial per prendre-li la gent en aquesta gent que treballa en el gig econòmic per fer l'empresa gran. Amb la qual cosa ja em sembla de patada la boca amb la sabata bruta. De dir ara trepitjo una tifa de vaca i et fot una patada a la boca. De dir, sí, sí. O sigui, són tan antiètics, tenen una cultura d'oficina tan tòxica i que dius, hòstia, és que gairebé a nivell de Mark Zuckerberg, tots vosaltres, fills...
Sí, és el que anava a dir, arriben a nivell de Facebook.
Sí, però en aquest cas és molt bèstia. És dir, tu és dir, tens una força de treball que no els dones cap mena de dret, però que sí que vale, que per conveniència ara estàs d'allò... T'estàs carregant la competència i, a més, la teva aspiració, i bàsicament ho expliques en les juntes d'accionistes, i algú, per exemple, es podria llegir el llibre de la Amy Webb, sobre fotologia, no me'n recordo com es diu el llibre ara, si des cas després us ho dic, The Signals Are Talking. Els senyals estan parlant, és una senyora que es dedica a fer anàlisis de futur, i explica això, que Uber bàsicament el que busca és intentar que tot vagi automàtic i eliminar tots els treballadors. Tots els treballadors.
Hem d'anar tancant, Marc, i jo tinc tres temes que podem desenvolupar
en
el futur.
No, el que vulguis.
Perquè jo haig de marxar, però deixeu-me dir tres coses. Cosa número 1, gràcies a un mossegui i gràcies a que aquest mossegui ens va posar en contacte amb Rubén Rodríguez, que és una persona de l'empresa Asustor, que té un nom raro, però fa NAS, fa Network Access Storage, vale? Fa aquests sistemes, diguéssim, d'emmagatzematge per pimes o per petites empreses, també domèstics, i ens va cedir un NAS. És un NAS de 4 bahies que té un port de 2,5 gigas Ethernet port, és a dir, que si tens una connectivitat de 2,5...
Però es diu Asustor perquè és filial d'Asus.
Sí, és filial d'Asus. Me l'han deixat provar i tot just he començat a fer proves perquè em vaig donar compte que instal·lant-ho en el meu router tenia problemes al meu router, he hagut de canviar de router. Bueno, una història que ara no us explico, però en el fons vinc a dir que abans aquestes coses eren NAS. Però ara, ara són autèntiques màquines molt potents a Linux. ¿Vale? O sigui que tu t'instal·les a casa un servidor Linux que va que va, que funciona de la hòstia, ¿vale? Amb una connectivitat de xarxa que pot anar a 2,5 gigas. Te cagas en las bragas dos veces.
¿Y ho montes com a servidor de torrent o què?
A veure, això és el que anava a dir. Aquesta versió que estic provant ara, que és la S534T, es diu 4T perquè té 4 bahies, pots muntar discos físics, de 3,5, o pots muntar SSDs de 2,5 amb uns cargolets, i posar, treure, configurar el RAID 0, el RAID 2, és super senzill. Però, una vegada accedeixes a dintre, és un sistema operatiu Linux, que té una interfície gràfica que és, està ben parida, i té un gestor d'aplicacions. I en aquest gestor d'aplicacions pots posar-li tot. Pots posar-li Amazon Prime Video de client de Amazon. Clar, tu pots instal·lar el que vulguis,
Però té botiga alternativa o no?
Digues?
Si té botiga alternativa.
Té una botiga pròpia i pots instal·lar el que vulguis, perquè en el fons tu instal·les via
ara m'he perdut una cosa. Dockers. Jo, per exemple, poso un Netflix i allò és el que permet és baixar-me les pel·lis de Netflix i guardar-la en el NAS.
Això no ho he provat i no ho sé.
Perquè si no, quina és la funció de tenir un Netflix a dintre el NAS?
Perquè el gestiones tu i perquè tu pots gestionar que aquest Netflix es connecti a una compte teva d'Estats Units, per exemple. Pots configurar una VPN.
Però això també ho puc fer amb l'ordinador, amb la tele.
Tens un ordinador amb un...
Per això li foto la VPN en el router i ho faig amb la tele.
Sí, pots fer-ho, però ara has de tenir l'ordinador encès i el NAS sí que és un ordinador que
hauria d'estar sempre encès. No, jo puc configurar en el router...
Però tu no pots configurar, per exemple, un P-hole.
Què és un P-hole?
Un P-hole és...
Què és un P-hole?
Un P-hole. Un P-hole és el que va a la discoteca. No se lo digues a mamà. Això, un P-hole és un software, és un programari.
És un proxy, no?
Sí, que és un proxy per fer ad blocking, per gestionar...
Sí, segons Enganyet, en comptes de programari i maquinari, és millor dir ferralla i pensalla. Molt més que programari i maquinari.
Hòstia, i a més és molt més divertit. Sí.
Els hi podeu dir als de Softcatalà molt millor ferralla i pensalla. Vale. I pensalla. Molt millor.
P-hole és una...
Que software i hardware, eh? Pensalla.
P-hole és una pensalla.
És una pensalla.
P-hole. Que inicialment va néixer per funcionar amb una Raspberry Pi, perquè es diu Pi. I que el que fa és de proxy, exacte, és a dir, que reencamina totes les sortides.
És un P-hole.
Però està molt bé, pots fer, fa de blocking, però per tots els dispositius de casa que van cap a internet, a de blocking, blacklist, whitelist i mil coses més. Pues tot això tu descarregues via un contenedor, via Docker, ¿vale? I l'instal·les de forma super ràpida en el NAS. Vale? Sí, per tant, tens de tot. Ara no vaig a fer-vos la llista, però...
Has mirat els discos que té, si són d'aquests Western Digital Red, em sembla que són els...
Els que he instal·lat jo, no, perquè ells em van cedir...
I això tot i CCDs macos, així és bon minyons,
ells em van cedir, ells em van cedir el NAS i em van cedir dos SSDs que tinc, em sembla que...
Escolta, com es diu això de calorons?
Està bé que ho diguis, no ho sé. Me l'han cedit, però no he pagat res. Però a veure, no és una review,
Jo tinc un problema ara que me n'estic començant a donar compte i és que hem canviat la nostra forma de consumir dades i coses i dic sobretot pel·lícules i sèries i tot això, i clar, tens el Netflix, tens el Disney Plus, tens l'HBO, tens l'Amazon Prime i tens el Filmin i tens no sé quantes coses més, però quan busques una pel·li... L'Apple TV Plus, és veritat, l'Apple TV Plus... que té dues sèries que valguin la pena i prou.
Saps el que passa? Que jo ara parlaré sincerament. A mi el NAS no. Però, si és una alternativa que jo ja la vaig descartar perquè tinc coses al cloud. I
jo faig còpies de seguretat en el NAS.
No, jo tinc disc dur, tinc un disc dur connectat al MacBook Pro que fa la còpia de seguretat de
Time Machine.
I a més té, com és molt gran, té una altra partició que la tinc allà per si algun dia li vull posar media o alguna cosa. I tinc un altre disc atachat al meu router que té connectat al meu router que té un port USB 3.0 que em fa de media de casa. Per tant, no necessito un NAS, perquè jo què tinc allà dintre? Tot el que vull veure està a HBO, a Netflix, a Filmin, no necessito tenir res. Però tinc les meves joies. Com tu tens Fast and the Furious, que és la teva joia, Marc, jo tinc les meves i les meves joies estan en aquest disc. Però aquest disc ja, jo no necessito accedir externament amb ell, a fora ni res.
El porno preferit
d'alguna
banda. De quines
joies estem parlant, Tomàs?
No, no, mira, pues és, bàsicament és temes... tinc Apolo 11, per exemple.
Oh! Mira,
no, no, és que és bonito, eh?
Està molt bé, aquesta és xula.
Tinc, mira, t'ho dic, perquè veieu que no...
No, Nas, tinc un Interstellar Ultra Full HD.
Tinc palla rotllo de peli, de veritat. Tothom tensa palles amb Interstellar. Voldrio de peli. O sigui, a veure, la ciència, fantàstica, la música, meravellosa, la fotografia, immillorable. Com a pel·lícula, com a argument.
No, no,
quin bodrio! Oh,
va, ja que m'heu preguntat, deixeu-me que digui, deixeu-me que digui el que tinc.
Havies vist un Tesseracto una vegada?
Com?
Havies vist un Tesseracto com el de la pel·li aquesta d'Interestelar? El...
Ja hi havia Tesseracts a Stargate Atlantics, també feien servir a Tesseracts i coses d'aquestes. O sigui...
Bé, deixeu-me acabar, que haig de marxar. A veure, què tinc més en les joies? Tinc Salyut, que és una pel·lícula que parla de la carrera espacial, però de la banda soviètica. Es diu Salyut 7, des del 2017.
Aquesta ha de ser bona, eh?
Aquesta és bona, sí. I però també tinc Txernòbil, per exemple.
Els dobladors parlen amb accent rus?
No he vist, jo veig subtitulat amb anglès. No,
jo vull una pel·lícula de cine rus amb doblatge amb
accent
rus. Bueno, això, que ho he estat provat i que vull donar les gràcies i que això serveix una mica com una review, diguéssim, de primera mà. Si has explicat alguna cosa més, ja ho explicaré amb més. Però els hi devia la gent de Sustòria que m'ho van deixar. Ja dic, m'he donat compte que no té res a veure amb les NAS d'abans. Això és un servidor Linux configurable. Pots fer el que vulguis. I està superbé i molt bé perquè per qui tinguin aquesta necessitat, que no soc jo. Dues coses molt ràpides. Segona, m'he canviat el router Asus per enèsima vegada. ¿Vale?
Has posat un router pa cagassos.
Pa cagassos.
Déu-n'hi-do.
Pels que vulguin intercanviar experiències de la comunitat Mossegui i que vulguin parlar, ja ho dic, ho fem a banda, m'envieu un missatge directe o ho parlem, m'he instal·lat el nou Asus Zen Wi-Fi AX Wi-Fi 6. És una xarxa iMesh, vale, que s'ha de configurar, que m'està donant molt millors resultats que el model que tenia.
Sí, no és un, són dos, no?
Són dos, sí, que estan...
Allà, ja està en un edifici d'aquests amb parets de formigó.
No, és per això.
És una poesia del segle.
No és per això, senzillament és que m'agrada jugar, és a dir, i provar... Dir, ara tinc... La meva connectivitat via Pepefon són 300 de pujada i 300 de baixada, vale? Me'n vaig al carrer i tinc 300. Vull dir, ja no puc... Ja hauria d'anar, no sé, hauria d'anar al Tibidabo, a veure si des del Tibidabo tinc la mateixa connectivitat. Vull dir, ja està, ja no puc arribar més lluny, ja tinc la mateixa connectivitat.
Dóna'm el password, després em dones el password de la teva wifi, jo he dit la meva, i a veure si des d'aquí casa meva em puc connectar.
Bueno, no vull entrar més, perquè això és un tema molt, molt particular, però abans tenia una X92U, que també era un mesh, també eren dos dispositius, i també tenia wifi 6, vale? No, perdó,
espero
wifi 5.
Espero que la paguis per la nit, per no fregir-te viu.
Ja, no, sí, clar. Però, wifi 5, però aquest és, realment és la bomba. Aquest
és que tu, Tomàs, perdona, tu sempre has sigut molt de routers pijotes, perquè tu tenies,
sí,
aquest router d'Apple.
Moltes antenes.
Com es deia aquest router d'Apple que tu tenies?
El Time Capsule, no?
El Time Capsule, sí.
No, el Time Capsule era el de...
L'Airport Extreme.
Bueno, després ho van juntar amb el Type Capsule i ells ja muntaven un d'allò. Però
és
també
que
això, de
tu routers, fas guitarres i jo provo routers. A mi m'encanta.
Però routers cadascú el seu,
Bueno, doncs això, si algú té ganes de... Si algú és com jo i té aquestes dèries, doncs que em contacti per privat. I l'última que volia dir avui... fa poc, res, un parell de setmanes, em vaig instal·lar, per ara, quan he començat vacances i he tingut temps de jugar, m'he instal·lat la beta pública, no la de developers, la que ja està pública, de Big Sur. ¿Vale?
Big Sur,
la nova versió de macOS.
El macOS Macu, oi?
El macOS que té...
macOS 11.0.
Sí. Ah, exacte. 15, no?
És 11?
Bueno, no, són les dues. Perquè resulta que a nivell de developer ho han posat, no sé exactament per què, però té les dues nomenclatures. Diuen que és igual que va fer Windows, que no va tenir el Windows 9, perquè hi havia developers que buscaven la cadena de caràcters Windows 9 i alguna
cosa, yeah.
I perquè no explodés tot, doncs no van posar Windows.
A veure, una cosa, el que anava a dir-vos... el meu ordinador principal i amb el que treballo a la feina, que passarà d'aquí 8 dies, perquè el dia 7 començaré, em reincorporo de les vacances, dir-vos que ho he instal·lat en el meu ordinador principal, amb l'ordinador que em connecto a la feina, que faig servir el Teams, tot l'ecosistema de Microsoft, que em connecto a la VPN de la feina...
Amb dir... dos collons.
Pim, pam.
Clar que sí. Sí. Com un home de veritat.
Per tant, he pres una decisió ultra risky. ¿Vale? I clar, les primeres proves...
¿Quién dijo miedo?
Claro, les primeres proves d'allò que necessito, diguéssim, per interactuar, han anat bé. És veritat que algunes aplicacions he hagut d'instal·lar la beta, que ja estava modificada per Big Sur, encara no era... No. Això és allò que moltes aplicacions et deixen escollir instal·lar la seva beta. ¿Vale? Sí. Doncs ho he fet i de moment està bé. Però, per aquells que feu servir l'ecosistema de Google, que sapigueu que l'aplicació que us connecta, que fa, diguéssim, la sincronització i la connectivitat amb Google Drive, que es diu FileStream, no, encara no està preparada. Exacte. Encara no està... Dona un error i, per tant, si necessiteu el Google Drive, doncs no podeu treballar, no podíeu instal·lar Big Sur. I segur que com aquesta n'hi ha altres. Per tant, no us recomano si treballeu com a ordinador principal. Però és curiós, és divertit, està bé. El Safari té molts canvis. Continuo preferint Firefox. Això sí, Firefox amb l'extensió que em permet posar les finestres a dormir. ¿Vale? Que és
com
una...
es diu aquesta extensió?
Que és que no, perquè no gastin RAM o perquè... No?
Exacte, perquè no gastin RAM. Perquè
com
jo
es diu aquesta extensió?
8 gigas i me les fulmino.
Cosa que Safari ho té per defecte, per cert.
Ho té per defecte sempre, és veritat. Però m'agrada més Firefox que Safari. Com es diu la d'això? Mira, t'ho dic.
Per omissió, per defecte no, perdó.
Gràcies, sí. T'ho dic un segon. Perquè és que no, em passa una cosa i és que no sé on estan les coses a Safari, en canvi, sé on estan les coses a Safari, però no a Firefox. Es diu Tab Suspender. Tab Suspender. S'entén, no?
Sí, Tab Suspender, sí.
Vale. Ok, doncs va de conya, perquè això... A més, amb Tab Suspender ara i combinat amb una que va comentar el... Crec que va ser en Raül, que és una altra extensió que va de conya, que es diu Multi-Account Containers, que tu pots...
Ah, sí.
Que pots agrupar les pestanyes per contenidors, és a dir, el que és personal, el que és feina, el que és banc, el que és no sé què, m'entens?
Com es deia aquesta d'en Raül?
Perquè no es comuniquin, perquè les cookies estiguin com aïllades, no?
Ah, exacte, tu pots tenir cookies aïllades. Es diu Multi-Account Containers, boníssima també, Vale, doncs aquesta combinació d'aquestes dues et fa la vida molt, molt fàcil. Dir-vos que aquesta aplicació permet que hi hagi unes tabs que estiguin pinades, és a dir, que estiguin...
Empinades?
Empinades no, pinades, pint. És que ho tinc en anglès i no em surt en català. Fixades, que siguin pestanyes fixades i aquestes no, en principi has de tenir poques, però aquestes sempre estan actives. Aquestes no queden suspeses, ¿vale? Però aquelles casuals que no obres moltes i que al final són les que t'acaben consumint tota la RAM de l'ordinador, la resta sí que queden automàticament suspeses quan passa. Pots filtrar el temps, però jo ho faig de manera immediata. A la que surt aquesta finestra de focus, es suspèn i a tomar pel cul. És un gran invent, és un gran
invent.
Tomar pel cul és un bon lloc on anar. Sí.
Vale.
És un barri de...
Llavors, Tomàs, si tens a Big Sur aquesta app interna de Mossega la Poma que està en proves, com vam poder veure...
S'executa.
S'executa, sí?
S'executa, però no he tingut temps, ho sento, Miquel Àngel.
De fer de proper beta testing.
Sí, et dec una, no sé què, però et dec una. Doncs això, tinc pendent provar-la. Sí que el vaig executar perquè si hagués detectat algun problema t'ho hagués avançat i no, s'executa bé i es veuen les opcions i tot. ¿Vale? Vull dir que no... Però no he tingut temps de fer més proves.
Bueno,
perquè tenim una aplicació Mossegui per Mac.
Imagina't.
Per Mac i per iOS.
Sí.
Vale. Està en beta encara.
Està en beta, sí. Com lo del Neuralink.
Com el Neuralink, està en versió 0.9. El Neuralink el tenen en versió 0.9.
Molt bé, Reis, són les 6 de la tarda d'un diumenge.
30 d'agost.
Hem avançat per aclamació popular, especialment del Toni, que és molt pesat quan vol, i ha posat micos. I de...
Ha posat de tollos. Sí, bueno, si...
És
que ens deixem estimar, Tomàs, ens deixem estimar.
Jo he anat avui a comprar pa. Quan he pujat m'he trobat un cap de cavall a damunt del llit. I dic, hòstia, hem de gravar, tios. Hem de gravar, xatos, perquè això s'està ponint la cosa muy xuca.
Amb el buc aquell que vam tenir de l'app aquesta, precisament, que es va fer un tuit amb una prova que estava fent, doncs clar, van córrer rius de tinta.
Rios de tinta. Bueno, doncs hem donat una miqueta, hem donat allò un fix de droga. Més de mitja hora, una hora i mitja portem?
Home, sí, sí.
Està molt bé, home, que no es queixi, home, que no es queixi.
Aguanteu fins al dia 8, que tindrem el dia 8 ja un programa més oficial. Esperem que amb el Raül, que torni, que no... Bueno,
més oficial, que, avui ha sigut que molt torni en Raül. Que respongui a totes les trolejades que ja li he fet per escalfar. És que...
Entre tant, sí, per cert, que ho dic i a més li envio una salutació, una abraçada i el que vulgui a l'Ernest Fors, que és un dels nostres mecenes, perquè per coses de la feina, diguéssim, tira d'afiliats d'Amazon i cada vegada que ho fa cau confeti del meu sostre, de l'alegria que agafo.
Perquè... Ja no hi ha equips de gatets. Per...
No, ja, no, ja se m'han esgotat tots els gatets, porquets, ja. Gossets,
minyons,
de tot. És que ja és de començar amb ornitorrincos per enviar-li a l'Ernest Fors perquè és brutal. Doncs, això perquè...
Per cert, una cosa, és que ara que parlàvem de conillets, sabeu l'origen de la paraula xumino?
No.
És brutal, ho haig de dir. No sé si és real, és apòcrif, però sembla ser que es veu que al segle XVIII, quan venien els vaixells amb anglesos cap al port de Cádiz, de Cai, es veu que les prostitutes s'aixecaven la faldilla i els ensenyaven la patatota per posar-los, per excitar-los, ensenyar-los la mercaderia. I les que no ho feien, doncs els mariners anglesos els deien «Show me now!» Xumino! Jo crec que més...
Perdona, Marc, hem d'acabar aquí perquè és la informació més important que hem donat en aquest minut.
Neuralink,
Xumino!
Històries!
Hòstia, per cert, nom de podcast que te cagues. Xumino!
Xumino!
Venim de Càdiz, no m'estranya.
Xumino!
Que burro que és, per favor. Bueno, mosseguis, escolta, una abraçada a tots. Us trobàvem a faltar malgrat la necessitat de descans i ens trobem d'aquí pocs dies.
Torno al bis.
Una abraçada, cuideu-vos. Adéu. Seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears. Vale?
Sí, molt bé.
Va, sota, no?
Sí, m'he dedicat a no parlar pel grup, però a jugar. I ara tinc un client de P-Hole, que és un Linux, de fet és una màquina Linux.
I el Big Sur aquest, què tal?
Molt mono. molt iPad. Bé, la veritat és que bé. Molt
les
més
fetes estable. D'aquest any són una passada.
Sí, prou estables, però no em funciona... A mi m'és igual perquè no l'utilitzo, però la gent que tingui el Google Drive, ¿vale? No va.
Encara no
l'han arreglat. Suposo que ho arreglaran. Han tret updates d'altres coses perquè em funcionen altres històries, però aquesta no. El que sí que és una passada és el del router, tios. Uf. Són dos nodos, són dos routers iguals que s'autoconfiguren sols de la casa Asus, que van en Wi-Fi 6.
Ah, dos de sobre.
Són dos, sí.
Són iguals, no? Un és
igual que l'altre, exacte. Està en color blanc i en color negre. Blanc pels d'Apple, negre pels altres. Sí. I és una barbaritat. Tinc 300, que és
posa la meva... Posa la càmera, Tomàs, que no et veiem.
No tinc càmera. Espera't.
Vinga, doncs escolta, li gravo i gravem i si vols llenço jo i així en Tomàs pot anar tranquil de que tot anirà malament. I està... ah, no, s'està gravant, ja s'està gravant. Doncs